La taula de l'Evangeli.
Bon dia, com anem? Gràcies per ser amb nosaltres un diumenge més, aquí a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel que comenta per a vostès la litúrgia dominical. Som avui el diumenge 12 de durant l'any. Anem, doncs, a escoltar les lectures de la celebració i a comentar-les amb la Roser Soler i amb mossèn Josep Maria Turull. Us presentem i saludem. La Roser Soler és membre de l'ATE, Associació de Teòlogues Espanyoles, professora de l'ISCREP i també de la parròquia de... membre de la parròquia del Crist Rei, al barri de la Sagrera de Barcelona. Bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
Fa dies que no et teníem per aquí.
Bé, però ja.
També fa dies que no teníem per aquí a mossèn Josep Maria Turull, rector de la Sagrada Família de Barcelona i professor a la Facultat de Teologia de Catalunya. Bon dia, què tal?
Bon dia i bona hora.
Benvingut de nou.
Moltes gràcies. Ben trobats.
De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 12 de durant l'any és del profeta Jeremies i del capítol 20.
Digué Jeremies: sento com parla la gent, em veig amenaçat de tots costats. Diuen: vosaltres que teniu amb ell un pacte d'amistat, denuncieu-nos-el perquè el puguem denunciar. Seguiu-lo de prop, potser es deixarà enganyar. Llavors podrem apoderar-nos-en i venjar-nos d'ell. Però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible. Per això els qui em persegueixen cauran, no podran apoderar-se de mi, quedaran tan confosos del seu fracàs que ningú no oblidarà mai més la seva vergonya. Senyor de l'univers, que coneixeu a fons els justos, que penetreu tot l'interior dels homes, feu-me veure com feu justícia, ja que és a vos que jo he confiat la meva causa. Canteu al Senyor, lloeu al Senyor. Ell salva la vida del pobre de les mans dels qui volen fer-li mal.
Fragment que es troba dintre de l'última de les anomenades confessions de Jeremies, uns textos únics en el seu gènere, en els quals el profeta exposa la seva situació més íntima, derivada de la missió que Déu li ha confiat. Bé, Roser, mossèn Josep Maria, teniu la paraula.
Doncs penso que ens assemblem força, en cert sentit, no? Tots ens queixem quan ens sentim perseguits. El problema està en que, no sé per què, si ens queixem perquè no ens entenen, perquè no ens sabem explicar, si és de justícia la queixa, no ho sé. A vegades doncs, penso que... I tot això que no parlem de violències físiques, però quan ens sentim amenaçats, les meves idees són amenaçades, doncs aleshores jo em queixo. Uh-huh. Així és una mica, no? Els altres no m'entenen. Sempre dic, els altres no m'entenen. No sóc jo la que s'explica malament, no sóc jo la que... I penses, home, a vegades sí que has de dir les coses, pensar-les i bé, i les has de defensar. Però altres vegades podries revisar més, doncs, també la teva postura, no? Si volem que...
Josep Maria.
Jo, el que hi veig, com tradicionalment s'ha vist, de fet, és Jeremies, és com un precedent del que li va passar a Jesús, sobretot també per veure's injustament perseguit per dir el que Déu li deia que digués. I Jeremies ja va patir en les seves pròpies carns, i aquí n'és un exemple de fins a quin punt doncs és poc acceptat pel conjunt de la gent, fins i tot de la gent religiosa, allò que Déu clarament diu, com li va passar després a Jesús i com després, com has esmentat també, doncs ha seguit passant al llarg de la història i ha donat lloc a, fins i tot a tants màrtirs. Fins i tot, doncs, en aquí ja hi ha, pateix o està a punt de patir el mateix que patirà Jesús. De fet, aquí el que diuen aquests que li van contra és, diu, va, vosaltres que en sou amics, denuncieu-nos-el. Què és el que li va passar a Jesús? Qui el denuncia? un dels més íntims, que era dels 12, Judas. I és el que ha passat, ha seguit passant al llarg de la història. Massa sovint, jo recordo ara, amb el cap, no? Per exemple, el cas d'una fundadora d'una congregació religiosa que va ser la seva germana carnal, que també formava part d'aquesta congregació, qui la va arraconar i bandejar tota la resta de la vida a la que va poder agafar-ne les regnes. Per tant, aquesta manera, a través de la incitació a la traïció per part dels més propers, que acaben volent silenciar la veu de Déu, volent silenciar la veritat. Bàsicament perquè estem tan enrocats en els nostres interessos i sense adonar-nos. El mal ens ha fet tan seus que ni ens n'adonem, que som estem amb la foscor volent refusar la llum molt sovint.
Però a mi ja m'agradaria que aquesta persecució fos perquè he dit la veritat, perquè estic en la veritat, perquè estic treballant segons el missatge de Crist. Ja m'agradaria que fos així, però massa vegades penso que és potser perquè en lloc de ser el missatge de Crist és el meu missatge, no? Em passa a nivell d'església, ens pot passar a nivell polític, a la família o en el treball. Aquest jo que vagi al davant. Però m'agrada molt una cosa del text, i és que al final sempre està allà on te pots... El Senyor està al meu costat. L'himne, aquest himne de dir, podem cantar aquest himne, perquè si la meva intenció és buscar aquesta veritat, jo no que em senti jo força per ser jo important, que ens sentim forts perquè la veritat brilli, no? Perquè la justícia brilli. I en aquest sentit sí que et sents, doncs, que convé que ho anem mirant, llegint, que ens ho recordin, que val la pena, que també val la pena.
Jo també amb això hi subratllaria el que, de fet, és l'experiència de Jeremies, és l'experiència de Jesús, ha estat l'experiència de tots els que han patit, i crec que és... I tots, algun moment o altre, hem hagut de patir també per ser fidels a la veritat. A vegades hem hagut de patir per la nostra, pel nostre mal i per la nostra incoherència. Però també jo crec que, doncs... És un goig haver pogut experimentar això, no? Diguem que no tots són flors i violes i romaní, sinó que, doncs, també això, la fidelitat a la veritat, doncs, en un món on no la vol, doncs, també comporta, doncs, això, animadversió. I això que diu, doncs, Jeremies, no? El Senyor em fa costat com un guerrer invencible. Aquesta és la convicció que ell tenia, és la convicció que tenia Jesús, i jo crec que precisament la proximitat amb Jesús el que ens fa veure és això, que malgrat les dificultats, doncs, que ens puguem trobar per viure la fe, per anunciar la veritat, doncs ell és al nostre costat. I entenc que són molts, i no només els que estan perseguits a l'Àfrica, on la persecució és enorme, o a la Xina, sinó també, doncs, això, en el nostre país també hi ha un anticlericalisme i un antiesglésia bastant notable. I a vegades, a través de la burla, a través d'amplificar, doncs, els errors i el pecat de la gent d'església. Però llavors aquí jo crec que és important aquesta pregària que fa Jeremies, que la fem nostra, com segur que l'hem fet. Feu-me veure com feu justícia. Una altra cosa és quan ho veurem, però també això, que ens ho faci veure precisament per no defallir en aquest treball de viure i anunciar la veritat que ens fa lliures.
Per mi, part del problema és aquest, perquè a mi m'agradaria tenir la seguretat que quan faig, diguéssim, una crítica, parlo crítica en el sentit més seriós de la paraula, faig la crítica, no és la meva crítica perquè a mi m'agrada, sinó que és que realment la fas perquè estàs al servei, perquè vols que el missatge de Crist, que la veritat brilli, no? I és el que penso que ens fa inclús adjudicar de formes diferents les crítiques que fan els altres. Pensem que l'altre es pensa que ho fa en nom de l'Evangeli i tu et penses que el que està fent és la seva crítica. I aleshores, el problema de l'experiència, el del què et passa cada dia, caram, que no estic segura que sempre estigui el Senyor al meu costat i que el que jo dic està al servei de la veritat. Em costa una mica callar a vegades.
Podríem parlar aquí de pels fruits els coneixereu? O sigui, quan hi ha aquestes crítiques,
Quina és la resposta dels cristians? Què creieu?
Els fruits.
Clar, per això no ens hem de preocupar si ens critiquen, només anem fent el bé, com feia Jesús, no? O què? O veieu una altra via?
Jo crec que hi ha d'haver, evidentment, mantenir-se ferm en la vida com a fills i filles de Déu, evidentment, amb normalitat, però també amb convicció.
Ah, no,
i sense por a dir una paraula, no de rebot, no de revenja, com això sí. És el que pretenien aquells, de venjar-se, sinó, diem, no pretenim venjar-nos, sinó precisament pretenem mostrar allò que dona sentit a la nostra vida i que és el que dona sentit a la vida de tothom.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Ara escoltem la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 5è.
Germans, per obra d'un sol home entrà el pecat al món, i amb el pecat hi entrà també la mort, que s'estengué a tots els homes, donat que tots van pecar. Abans que la llei fos donada, el pecat ja existia en el món, encara que, mentre no hi ha llei, no consta quina és la pena dels pecats. Així i tot, la mort ja imperava durant tot el temps que va d'Adam fins a Moisès, fins sobre aquells homes que no havien transgredit cap precepte com ho havia fet Adam. I Adam prefigurava l'home que havia de venir més tard. Però el do no té comparació amb la caiguda, perquè si tants han mort per haver fallat aquell tot sol, molt més ha abundat la gràcia de Déu i el do generós s'ha estès a tants per la gràcia d'un sol home, Jesucrist.
Pau contraposa Adam i Jesucrist, però no els posa en pla d'igualtat, sinó que ressalta la superioritat absoluta de Jesucrist. Queda palesa la importància de Crist i la seva obra de redempció. Bé, teniu la paraula, tertulians.
Ai, a mi m'encanta aquest text. M'encanta aquest text perquè primer deixa clara una cosa que la tinc molt gravada. Encara que la llei fos donada, el pecat ja existia al món. Naixem per naturalesa amb el pecat. I aleshores el baptisme o el sacrifici de Crist és la possibilitat de sortir del món de la matèria, sí, de la possibilitat de la salvació, la capacitat de sortir de les teves pròpies limitacions, del pecat en definitiva, no? I m'agrada veure així, no és carrincló, no és de poca monta, no és aquesta naturalesa que és la meva, està salvada per Crist. I puc actuar d'una altra manera. Si ho féssim així cada dia, i els polítics ho fessin així cada dia, i tots ho féssim així cada dia, seria... La grandesa està en la salvació. La grandesa està en la salvació. La salvació de nosaltres mateixos. La gràcia del do de Jesucrist. I això és el que em fa superar la potència del maligne que portem dintre, la potència del mal que portem dintre. Altrament, com ho podria superar? Mm-hmm. Sí, és...
És important també això que diu, no? Que diu, si hi ha hagut aquest pes tan real i tan fort, doncs, del pecat i del mal, doncs, que porta a la mort, el que subratlla Sant Pau és això, que ha abundat encara més la gràcia de Déu. Allò que diu en un altre lloc, no? On va abundar el pecat, ha sobreabundat la gràcia de Déu. Més que res, perquè també és una manera de dir que Déu no només és al davant, sinó que és al darrere. Aquest Déu, doncs, que ha creat l'ésser humà, que l'ha fet bo, que l'ha fet a imatge i semblança seva, que l'ha fet lliure, per tant, arriscant-se a la possibilitat de que fes un mal ús de la llibertat, com així va ser des del començament, malgrat tot, doncs això, precisament perquè el té al cap no és el primer Adam, sinó el segon, que és Jesucrist, doncs tot és en funció, com deia la Roser, d'aquest missatge de salvació. I tot el que vol és la salvació de la humanitat. I és conscient, i en aquí això és una manera de mostrar que, per molt gran que sigui el pecat, Déu sempre ho serà molt més gran. I que estar amb Déu permet superar el pecat per molt que et vagi al darrere i que, malgrat tot, doncs, aconsegueixi fer-te seu en moltes ocasions.
A mi m'agrada quan has dit sempre. Jo subratllo aquest sempre, però no aquest sempre a dir gràcies per descomptat al sacrifici de Crist, el baptisme és quan jo el rebo. Sí, està batejat. No, és sempre, cada moment, cada instant, jo penso que per nosaltres, cada instant és la novetat del cristianisme, cada instant és la novetat de la salvació. Cada instant tu tens la possibilitat de superar aquelles situacions. Això dic, aquest sempre m'agrada, normalment dic, per mi no, traduir-lo a cada moment ho pots fer, perquè les dificultats durant el dia en tens moltes, de proves, per dir-ho d'alguna manera, no?
És això del que parla, d'aquest do generós que s'ha estès a tants per la gràcia d'un sol home, aquesta gràcia de Jesucrist, que és la que fa, ens fa fills pel baptisme i que ens manté en aquest ser fills, i no només ens manté, sinó que ens fa créixer en aquest ser fills. Això és com tant en la creació, no? Doncs que parlem de la creació contínua, en el sentit que crear no és només posar en l'existència, sinó que és posar en l'existència, fer créixer i portar plenitud, com la paternitat, en la qual crees un fill o una filla, i llavors, diguem, aquest ser pare o mare no és només engendrar un ésser nou, sinó que és engendrar-lo, fer-lo créixer i fer-lo portar a la plenitud. Doncs això també passa amb tota la humanitat i amb el ser fills de Déu. Naixem, esdevenim fills de Déu pel baptisme, però hem de créixer en aquests ser fills i arribar a la plenitud, tot i que sabem que del tot no la tindrem fins doncs que això, la porta de la mort ens obri a la dimensió de Déu. Però aquest és el camí de la gràcia de Déu, que hi és sempre
però
present.
Però hauríem de mirar amb quin és per mi, diguéssim, jo penso bastant, la violència, l'odi, el mal humor, l'enveja, què és això que et fa saltar justament de no viure en plenitud aquest amor de Déu? No dit amb grans paraules, no dit per sempre, si és el que has de vigilar, no, durant el dia, però com això, estimes?
Això és no avancis esdeveniments, perquè tot això ja sortirà més endavant, en Sant Pau, quan parlarà de la llei del pecat que pot aconseguir que no faci el bé que vull, sinó el mal que no vull, per exemple. Per
anem
això ja arribarà, ja arribarà.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli, que és la darrera lectura d'aquest diumenge 12 de durant l'any. És de Sant Mateu, del capítol 10.
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «No tingueu por dels homes. No hi ha cap secret que tard o d'hora no sigui revelat. No hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui conegut. Allò que us dic en la fosca, digueu-ho a plena llum. Allò que us dic a cau d'orella, proclameu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten només el cos, però no poden matar l'ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l'infern tant l'ànima com el cos. No venen dos pardals per pocs diners? Doncs ni un d'ells no cau a terra si no ho permet el vostre pare. Però vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por. Valeu més que tots els ocells plegats. A tothom que em reconegui davant els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del Cel. Però a tothom que em negui davant els homes, també jo el negaré davant el Pare del Cel.
Continuació de l'anomenat discurs de la missió, la darrera part de les instruccions donades per Jesús als 12 deixebles. I aquí una invitació a la confiança davant les persecucions i els conflictes a causa de l'Evangeli. Això encara és actual o no, mossèn Josep Maria? No és amb segones, ni de veritat, ni amb males intencions, no és tendenciosa. Com ho veus?
Ja ho hem comentat abans, precisament, però arrel de la primera lectura...
Fem incidència basant-nos en aquest Evangeli.
I en aquest cas, evidentment, jo crec que segueix sent molt, molt real. I molt real, no només, ja dic, en llocs clarament on hi ha persecució oberta, com també a casa nostra, que hi ha moltes maneres, ja dic, de persecució. N'hem esmentat algunes, en alguns casos, doncs això també. doncs, gent que, a la que, mentre no diuen res, molt bé, a la que es manifesten com a creients, comencen a tenir problemes laborals, polítics o d'altres maneres. Per tant, doncs, estem en un moment que a casa nostra això de Jesús és ben clar, no tingueu por dels homes, no tingueu por dels qui maten només el cos, la fama, fins i tot l'economia, però no poden matar l'ànima. I per això jo crec que és una crida també a això, a no tenir por i a tenir confiança, allò que veiem també, doncs, ja de Jeremies, doncs, a tenir consciència que això que Déu ens fa costat en aquests moments, sobretot quan som, ja dic, quan som realment fidels, que és l'avís que ja feia la Roser, quan som realment fidels a la veritat, realment fidels a Jesucrist.
Però no, sinó sumant. És aquest missatge, l'hem de fer, o tant de bo sempre el sapiguem fer, amb senzillesa, amb humilitat, sense amagar-lo. Sense amagar-lo i també sense por. Sense por a la condemna del que dirà el del costat, però almenys poder-lo fer. No és fàcil. No és fàcil perquè a vegades proclamar aquest evangeli, proclamar aquesta veritat, aquest missatge, sembla que ens ha portat, o sembla que ens porta en determinats moments, i en aquests moments també passa, a enfortir la institució més que enfortir els valors evangèlics de veritat. Crear moltes coses, moltes pràctiques, però de fons que hi ha. I aquest, per mi, és la pregunta davant d'aquest. Som cos i ànima, diu, en un moment ho diu, no? Som cos i ànima. Aleshores hem d'actuar amb unitat de criteris, com si fossin matèria i forma, no? Com per poder que aquest missatge arribi al cos i a l'ànima, amb els valors, que tothom pugui viure amb la dignitat. Però ja veig que a vegades, en aquests moments, sembla que es vagi més a resar més rosaris que no pas anar de fons amb una caritat profunda. I tot això, hi ha molta gent, i l'Església mateix, que està donant un bon testimoni, encara que a vegades no es vulgui veure. No dic que no es vegi, que no es vulgui veure.
Però vosaltres no creieu que tantes vegades, mirant la història, no vull dir puntualment d'aquest any, sinó en èpoques diverses de la història, potser també avui, no ho sé, això vosaltres, potser tu, Josep Maria, com que estàs a una parròquia, un àmbit molt important de feligresos, doncs que la gent donava per suposat, vull parlar en passat, donava per suposat que ser cristià anant a missa els diumenges ja en tenia prou. Sí o no? S'ha donat això a la història? Com sí. Ho veieu?
A veure, sempre s'ha donat
clar
que hi ha hagut gent que ha pensat això.
Sí.
Però no vol dir que tothom
pensés
això.
No, òbviament, no es pot generalitzar.
Perquè en aquesta època que potser penses, dels anys 50, 60, vull dir, juntament amb aquesta gent que es pensaven que ja n'hi havia, perquè també, a més, doncs, estàvem en un moment, doncs, que s'havia d'anar a missa una mica per força, segons com, va ser un moment en què hi havia una vitalitat enorme en tots els àmbits de l'Església, més enllà de l'anar a missa, i grans moviments eclesials, d'acció catòlica, caritatius, de catequesi, d'atenció als més necessitats. Vull dir, per tant, aquesta consciència hi ha estat. En línia amb el que diu també Jesús, això, diu, no hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui conegut. Doncs aquest desig de que més ho coneguessin i ho coneguessin millor. I que, de fet, jo crec que és quelcom que també hauríem, en línia, doncs, amb això, amb el que deia la Roseta, no hem de tenir por, no ens n'hem d'amagar, sinó que Jesús es demana, diu, escolta, digueu sense por. I digueu, sobretot, això, aquest missatge de salvació. No caure en alguna cosa que passa a vegades, no? Que hi ha la dita catalana, allò, que pecat amagat, mig perdonat. Allò diu, mira, si no el veuen, doncs aquí no ha passat res. Perdona, el que diuen també, el pecat fa forat, i en fa sempre. Per tant, creure que és el que passa molt sovint, dir, ai, que no se sàpiga. Perdona, el problema no és que se sàpiga o no se sàpiga, és que hagi passat, perquè el mal ja està fet.
Clar.
I que no surti al descobert no vol dir que no hi sigui, sinó, clar, vull dir que hi és, i això és un dels perills. I per això també ens va bé de dir, no, diem, que la nostra vida pugui ser tota a plena llum, que no s'hagi d'amagar res, perquè allò que s'ha d'amagar, senyal que no hi hauria de
però,
ser.
Per tant, vosaltres creieu que hi ha avui dia més consciència entre els cristians, els practicants i els que se'n consideren cristians, doncs que aquest compromís evangèlic comporta tota la teva vida? O que són aspectes, o que jo sóc cristià, però a mi que no m'involucren en coses de la parròquia. Creieu que aquesta consciència hi és?
Però mossèn ho ha dit ben clarament.
Sí, ja, però jo repeteixo perquè em sembla que convendria subratllar-lo, perquè potser hi ha gent que l'escolta i diu, home, doncs veus, això jo per això vaig a la parròquia, els animes també, no?
Què? Però tu has dit una cosa, mossèn, que és veritat de la vitalitat d'abans, a través de 50.000 branques, és veritat. Aleshores, després del concili, i és lògic, ha anat també decaient diverses dimensions, és igual. Però jo ara tinc la sensació que per un cantó sembla que la renovació vagi per fer coses a nivell pietós, per dir-ho d'alguna manera, d'actes, per un altre cantó i els altres que diuen que no, que és només la qüestió social, hi ha uns altres que diuen, doncs hem de castigar qui fa el pecat, i aleshores dius, trobo a faltar aquesta profunditat dels uns, potser, i dels altres.
Sí.
I no busco culpables.
No.
No, és la realitat que jo veig i que veig amb el
vos ho puc fer breument, perquè ja estem sobre el temps.
Simplement, això és com sempre ha passat. Ah. Quan tu tires una pedra a un estany, hi ha tota una sèrie de cercles concèntrics. I com a l'Església també passa el mateix. Hi ha el rovell de l'ou, doncs, dels que estan molt més implicats en tots els nivells, en la part de la pregària, en la part de la dimensió caritativa, i llavors, a mesura que et vas allunyant d'aquest centre, doncs això es va afluixant, i també tenim tota una sèrie de gent que han estat batejats, que se senten cristians, però que potser només van a fer el bateig, la primera comunió i el casament.
A mi m'agradaria que poguéssim parlar més a fons d'aquest tema. Si us sembla, us puc convidar diumenge vinent al programa. Sí? Us va bé?
Sí.
Val. Doncs moltíssimes gràcies, Roser Soler, gràcies, Josep Maria Turull, i també gràcies als nostres oients. Recordar que La taula del Evangeli és una producció dels serveis tècnics de Ràdio Estel. Hem tingut el Jordi Carretero a la part tècnica, al control tècnic, i també a la Cristina Orduña en la locució de les lectures, a la direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. Ja saben que diumenge vinent a aquesta hora tenen una cita aquí a Ràdio Estel en el programa La taula de l'Evangeli. Gràcies per sintonitzar-nos un diumenge més. Fins diumenge vinent. Una forta abraçada per a tots i totes. Adéu-siau.